Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Parlar de memòria històrica és un tema difícil encara avui al nostre país. Fa 40 anys de la fi de la dictadura franquista i continua sent un tema tabú en molts àmbits de la nostra societat. En l'informatiu d'avui parlarem amb Montse Giné, presidenta de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona. L'avi de Giné, natural dels Guiamets, fou un dels molts afusellats durant la dictadura per haver simpatitzat amb ideologies contràries al règim. En l'entrevista, Giné ens parlarà de la lluita de l'associació per reparar la memòria dels seus avantpassats. Perquè al final, totes les famílies que van perdre algun dels seus membres durant la Guerra Civil Espanyola i la posterior dictadura franquista, independentment del bàndol, mereixen tenir un lloc on recordar els seus pares, avis o germans. I la societat, en general, també mereix que es recordin uns fets que no poden tornar a passar. Amb tot, la setmana ens ha deixat altres informacions que us avancem en titulars. La quarta edició d'Espai Priorat reuneix experts d'arreu del món per donar a conèixer els vins de la DOQ Priorat. El Consell Comarcal del Priorat aprova un codi de conducta per als alts càrrecs d'aquesta institució. Un esfondrament provoca el tancament provisional de l'oficina de correus de Falset. El Teatre L'Artesana ha acollit aquesta setmana la 32a roda de teatre del Priorat. Tancarem aquest informatiu amb els esports i el temps. Com els explicàvem en l'editorial, avui tenim amb nosaltres a Montse Giné, presidenta de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona. Molt bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
La setmana passada, els Guiamets es va homenatjar a les víctimes del franquisme del poble en el marc de les primeres jornades de memòria històrica del municipi. Com ho va viure?
Home, per nosaltres de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona és molt important que els pobles, els municipis, facin actes de memòria, jornades de memòria, que la memòria democràtica del nostre país es fomenti i es divulgui.
Sent el poble del seu avi va ser més especial?
Home, per suposat, no? Sempre ens agrada fer qualsevol cosa que faci referència, com deia abans, a la memòria històrica democràtica del nostre país. En aquest cas, com dèiem la setmana passada, va ser el poble dels Guiamets, que era el poble del meu avi, que va ser un dels 665 afusellats que van haver a tota la província de Tarragona. Per tant, el poble, el meu avi i quatre persones més van ser afusellades, un poble petit de 300, en aquella època no arribava als 400 habitants, de l'època que estem parlant, de l'any 1939, els afusellaments a Tarragona van ser fins al 1948, doncs era un poble petit i cinc persones van ser afusellades, una d'elles doncs era el meu avi. Per tant, era molt important com a associació, perquè treballem la memòria de tota la província, però especialment, no? Doncs perquè es feia referència al meu avi i a les altres quatre persones que van ser afusellades també del poble.
Explica'm-nos una mica la història del teu avi.
Bé, la història del Josep Ginestivill no és massa diferent de totes les altres víctimes, no? De la repressió franquista. Penseu que estem parlant sempre de repressió, és a dir, quan s'acaba la guerra. Les tropes entren a Tarragona el 15 de gener del 39 i a partir d'aquell moment, el 27 de febrer del 39 mateix, ja comencen els cinc primers afusellaments, és a dir, se situen ràpidament i ja comencen a fer la neteja, no? Aleshores, per nosaltres ha estat molt important fer tota aquesta recerca, no?, de totes les persones, perquè estaven oblidades. És a dir, començo una mica de manera individual per saber qui era el meu avi, per què l'havien afusellat. Això és una pregunta que a mi de jove doncs, sempre m'havia qüestionat, no? I arriba un moment que dius, bueno, a part de la qüestió has d'intentar averiguar alguna cosa més, no? I la meva sorpresa va ser quan, a part del meu avi, jo sabia que hi havia altres persones, però no m'imaginava que fossin tantes a Tarragona, no? i són un total de 771, 665, com he dit abans, afusellades, i 106 que van morir a les presons a causa de les condicions penoses carcelàries que hi havia en aquella època.
L'alcalde dels Guiamets defensava en l'acte de la setmana passada que era un deure moral homenatjar també els guiametans que van ser víctimes del franquisme i que fins avui no havien estat reconeguts com a tal.
Personalment crec que, de les dues maneres, com a neta d'afusellat i com a presidenta de l'associació de víctimes, em sento orgullosa d'aquest alcalde, no?, que ha tingut, i del seu consistori, la valentia que molts altres municipis no tenen d'afrontar una part de la nostra història que s'ha volgut oblidar i s'ha volgut amagar. Per tant, tenir la valentia després de quasi 80 anys, vull dir que han passat molts anys, hem tingut una dictadura de 40 anys, però hem tingut una democràcia també, i aquesta democràcia no ha sigut valenta a l'hora d'afrontar aquesta part de la nostra història, no? Dels vençuts als quals se'ls ha negat la memòria i el reconeixement. I és per això que les famílies, nosaltres som una associació de memòria, però n'hi ha moltes més pel país, sort també en tenim d'això, de que ens preocupen aquestes coses, perquè ja no és només la qüestió familiar que ens porta a recuperar tota aquesta memòria, sinó penso que és una qüestió també de país, de dignitat de país, no? Recuperar-la.
Sí, precisament era Albert Sabater, el president de l'associació No Jubilem la Memòria, qui també deia que els Guiamets era el primer poble de la comarca del Priorat que homenatjava les víctimes del franquisme. Com pot ser que el 2017 encara estiguem així?
Doncs sí. Doncs hi estem, no? Perquè en tot cas trobes en alguns llocs que inclús neteja de monuments franquistes a les places dels pobles, a la Terra Alta, privat per molts comarques de Tarragona, que trobes monuments franquistes que se'ls hi treu la simbologia, no? I trobes la creu, però el reconeixes, no? Perquè hi ha creus de pedra grosses, no? I a sota hi posen per tots el nom de, per exemple, doncs, si fos d'or, per tots els dels Guiamets morts a la Guerra Civil, no? Això t'ho trobes a molts pobles, no? Això falta la història, falta la veritat, no? Perquè una cosa és del 36 al 39 i l'altra és del 36 fins al 75, perquè la repressió va durar fins al 75, fins que es mori el dictador al seu llit. Vull dir, dos mesos abans de morir encara hi van haver afusellaments, no? Llavors, això doncs, no identifica realment tot el període de la nostra història, continua amagant. I els municipis es veuen contents de dir, ja hem posat una cosa per tots, aquest hem posat una cosa per tots, a vegades no és valenta, no és clara. En el cas de l'Ajuntament dels Guiamets, doncs ha estat clara, no? Perquè ja fa uns anys, No Jubilem la Memòria, i va posar el monolit amb els noms de tots els soldats republicans i brigadistes que van morir al front de l'Ebre, això va ser un primer pas, no? I doncs ara ha sigut aquest altre pas perquè hi faltaven doncs això, doncs els republicans afusellats i empresonats que van patir presó i després també els que van morir en bombardeig.
I creieu que, per exemple, als pobles petits és més complicat tot aquest tema? És més, les ferides potser encara estan més obertes? No sé com explicar-ho.
Bé, obertes perquè no han deixat que es tanquin, vull dir, perquè no n'hem parlat, perquè, clar, els pobles ens coneixem tots, sabem d'on venim, no enganyem a ningú, amb una gracilitat passem desapercebuts, els pobles no. Per tant, clar, significa parlar de moltes coses, afrontar aquesta veritat, i que no deixa de ser-ho, vull dir, és una part de la nostra història que estava aquí. És que, clar, és que es dir, sortir tot això, clar, es diu, és que es torna a obrir ferides. No, perdoneu, és que les famílies de la repressió franquista, els familiars i les persones que ho van patir, les ferides no estan tancades perquè se'ns ha deixat oblidats i arraconats, no? Doncs, clar, els petits pobles significa dir qui va denunciar, per què va denunciar, és qui et deia bon dia i qui et saludava pel carrer, qui després havia sigut capaç de denunciar-te i això t'havia provocat que t'afusellessin, no? Vull dir, clar, això és molt dur, però la història s'ha de llegir en totes les seves pàgines i fulles si realment volem avançar, si no és que ens quedarem estancats i aturats en aquest punt de no voler avançar. Les coses s'han de dir, les positives, les negatives, s'ha de dir tot per poder avançar cap endavant amb llibertat.
A nivell de país tenim vigent una llei de memòria històrica? Sí. És suficient aquesta llei?
No, va trigar, va ser el 2007, va trigar molt en venir, en arribar, però tot i així, és el que dèiem abans, és la valentia. Vull dir, havíem passat tants anys i vam haver d'acceptar aquesta llei. Doncs la vam haver d'acceptar, perquè inclús la pròpia Esquerra deia o això o res, és que no tindrem una llei de memòria històrica, la pròpia Esquerra ho deia, si no acceptem aquestes condicions, si no ens quedem una mica restringits i no fem una totalitat de llei de la memòria històrica. I es va treure com un gran avenç, però com sempre, per la renúncia d'una part de la nostra societat, sempre continuant encara callant perquè un altre sector no s'esvolotés. Vull dir, l'Estatut de Catalunya té l'article 54, té l'altre apartat, el Memorial Democràtic, la Generalitat va fer també una llei de fosses, la primera en tota Espanya que es fa la llei de fosses. Vull dir, hi ha eines, s'han fet eines, però tot depèn també de la voluntat política de que aquestes eines realment s'utilitzin i s'utilitzin bé, s'utilitzin amb tota la seva plenitud. O pots quedar al primer punt o pots arribar fins al final, no? I sempre anem una miqueta restringits. Però continuo dient, les associacions de memòria no desistirem en continuar persistint, lluitant, demanant l'anul·lació dels judicis, que ara el Parlament català doncs, també està pendent de que passi al ple doncs, l'anul·lació a Catalunya de tots els judicis que es van fer, perquè bueno, el meu avi i tots els altres, no? Vull dir, continuen sent uns delinqüents. Hi ha un judici que diu que va ser culpable, no? Culpable de ser republicà, culpable de defensar la república, que era el govern legalment constituït, va ser culpable de ser catalanista, de tot això va ser culpable, ell i molts altres.
Sí, ara que parlàvem, per exemple, de la llei de fosses, fa aproximadament un mes se va presentar l'estudi de geolocalització de fosses de les Terres de l'Ebre i el Priorat. És un pas més? És important?
Molt. Molt. És un pas molt important. És un pas perquè, com dèiem, teníem una llei de fosses, però s'han obert a Catalunya molt poques fosses. No? O sigui, som l'única llei que hi ha estatal, però som on menys fosses obrim. Hi ha altres llocs que no tenen llei, s'estan obrint més fosses, però també a base d'associacions de memòria, perquè l'estat espanyol tampoc cobreix i promou l'obertura de fosses. Tenen molta dificultat a la resta d'Espanya per obrir fosses, no? Però tot i així es fa. Bueno, a Catalunya teníem aquesta llei i ha estat molts anys bastant aturada. Se n'han obert, però amb un ritme molt lent, no? Ara, doncs, el Departament de la Conselleria d'Exteriors doncs està fent l'obertura, normalment, majoritàriament, perdó, seran de la Batalla de l'Ebre, que potser són les que estan més, no, més disperses, més perdudes, més abandonades, més, no, i que n'hi ha moltes, no? Però això serà un avanç molt important. El conseller deia que esperaven obrir-ne més de 40 aquest any. No? Vull dir que això és molt important, donar aquesta empenta. Després també el banc d'ADN públic, un altre avenç molt important, perquè tampoc doncs, no existia a Catalunya un banc d'ADN públic. La gent que ha volgut fer l'ADN s'ho ha fet de manera particular. No? I per fi doncs, hi ha aquest banc d'ADN públic que, clar, si obrim fosses i no tenim ADNs, no serveix de res. Si tenim ADNs i no obrim fosses, tampoc. Hem de creuar les dues coses per intentar localitzar al màxim possible les restes dels nostres familiars, que al cap i a la fi és el que les famílies desitgem.
I finalment, què hem de fer per acabar restaurant completament la memòria de les víctimes del franquisme? Ja ho has dit tu abans, voluntat política i...
Sobretot, amb voluntat política, amb menys o més eines, si hi ha voluntat política, es poden fer moltíssimes coses. Amb moltes eines i sense voluntat, i ho hem vist durant uns anys, doncs això doncs, costa molt. No? Per tant, un pas molt important és la voluntat política de treballar en aquest període de la nostra història i també, perquè això també estem, les associacions de memòria per empènyer perquè tot això pugui arribar al seu fi, de que les famílies puguem tancar aquest cercle. No? Vull dir, els cossos estan en fosses, en fosses abandonades, dintre inclús dels cementiris. És que estem parlant, per exemple, de la Batalla de l'Ebre, de la Terra Alta i tot això, però és que dintre dels cementiris també s'ha volgut oblidar. El cementiri de Tarragona s'ha pogut oblidar a les 771 persones. Vull dir, només queda una part de la fosa, que és la que l'associació va promoure i va dignificar, perquè es dignifiqués, no?, aquesta fosa. Si no, entraves al cementiri de Tarragona i no hi havia res que digués que hi havia 771 persones. I el petit espai que quedava estava completament abandonat.
Bé, doncs, moltes gràcies a Montse Giné, presidenta de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona.
Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès.
Aquesta setmana s'ha celebrat la quarta edició d'Espai Priorat, un esdeveniment que ha reunit diversos experts per donar a conèixer i fer descobrir en primera persona els vins, el terrer, les viles i els elaboradors que fan possibles els vins de la DOQ Priorat. Entre els assistents hi ha sommeliers i responsables de compra de vins d'alguns dels establiments hotelers i de restauració més importants de països com els Estats Units, Canadà, la Xina, Hong Kong, l'Índia, Taiwan, Austràlia o Suïssa. El president de la DOQ Priorat, Salustià Álvarez, feia una valoració molt positiva de l'edició d'enguany d'Espai Priorat.
La valoració que en fem és molt positiva perquè a mesura que anem fent edicions anem veient tres coses. La primera, ens és cada vegada més fàcil que la gent ens confirmi la seva assistència i cada vegada hi ha més interès per assistir. La qual cosa vol dir que comencen a veure que hi ha una realitat, que és la realitat Priorat, que se'n parla, i aquells que encara no han pogut gaudir de vindre a visitar doncs tenen un interès en visitar-la. En segon lloc, queden sorpresos. La paraula principal que jo diria un cop ells han fet aquesta visita, ahir a la nit ens ho comentaven àmpliament, és que, tot i que s'havien fet una idea de lo que podia ser el Priorat, el fet d'haver estat aquí i d'haver vist el nostre territori és una sorpresa per a ells i és una sorpresa altament agradable per la singularitat de la terra, per la barreja que hi ha entre vinya, natura i espai natural. I en tercer lloc, el que en traiem un profit nosaltres és perquè són ells grans comunicadors, ja sigui a nivell de sommeliers, a nivell de bloques o a nivell de revistes especialitzades, i per tant provoquen un discurs molt immediat i sobretot provoquen un discurs molt arrelat als vins a la seva terra.
Espai Priorat està organitzat per la DOQ Priorat conjuntament amb els 44 cellers participants i amb el suport del programa d'internacionalització de la Unió Europea i l'INCAVI. El ple del Consell Comarcal del Priorat va aprovar el passat dilluns el Codi de Conducta dels alts càrrecs d'aquesta institució. Aquest reglament conté els principis ètics i de bon govern als que s'han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s'han de regir. El president del Consell Comarcal, Joan Carles García, explicava a Ràdio Falset la necessitat d'haver aprovat aquest codi per tal de garantir la transparència de la institució.
Bé, són totes aquelles coses que són bastant de sentit comú, com és ara, i que ja s'estan fent, algunes d'elles, com la declaració de béns, i després doncs, bueno, que tots els alts càrrecs i responsables doncs, han de donar compte o tenen prohibit doncs, rebre segons quins tipus de regals, han de publicar la seva agenda, les entrevistes que han tingut, doncs, si els han pagat algun dinar o han anat amb algun dinar, en quina entitat han anat i quina relació tenen amb ells, i tota una sèrie de transparència com a màxima.
El conseller de l'oposició, Damià Fàbrega, de la CUP, també explicava el seu vot a favor a aquest nou codi de conducta.
Bé, doncs hem votat a favor i s'ha aprovat aquest codi. I, a veure, nosaltres sempre ens hem mostrat a favor d'aquestes pràctiques i per tant no podíem votar en contra. No obstant, doncs, com sempre, seguirem marcant una mica de prop doncs, que el compliment d'aquests bones conductes segueixi marcant, i també així com que es vagi actualitzant, per exemple, el portal de govern obert, on hi ha totes les dades i on podem accedir a tota la informació de referent al Consell.
L'oficina de Correus de Falset s'ha vist obligada a tancar de forma provisional degut a l'esfondrament que va patir l'immoble on es troba ubicada, al carrer de Baix. Segons Correus, el servei de repartiment es continuarà fent amb total normalitat a la població. Malgrat això, els serveis que es realitzaven a l'oficina es duran a terme a l'oficina de Correus de Móra d'Ebre. Per més informació, Correus demana que us poseu en contacte amb l'oficina de Mora al telèfon 977 40 02 36. Aquesta setmana ha tingut lloc la 32a edició de la Roda de Teatre del Priorat. Fins a 10 escoles de la comarca van representar, des de dimarts i fins dijous, les obres realitzades pels mateixos mestres i alumnes. Més de 500 nens i nenes, entre actors i espectadors, han omplert el Teatre L'Artesana de Falset per participar en aquesta tradicional activitat que cada any se celebra a la comarca. La Roda de Teatre està organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics del Priorat, juntament amb les escoles participants, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Falset, el Consell Comarcal del Priorat i la Diputació de Tarragona. Tot seguit, els esports amb Joan Jarque.
Els esports.
Benvinguts als esports de Ràdio Falset. A una jornada perquè s'acabi la Lliga, el Falset Esportiu es va assegurar la segona plaça que li permet jugar la promoció d'ascens a la segona catalana. Els falsetans es van imposar per 3-0 a la Floresta gràcies als gols de Joan Maria Prous, Jaume Guiu i Mustafa Amgar. El Falset juga avui a les 5 al camp de l'Espanya Canonja. En la part baixa de la classificació, el Porrera va empatar a 2 amb un doblet de Josep Ferrando contra el Pere Manyanet, i és 16 amb 24 punts. L'equip prioratí té els mateixos punts que el Montroig, i els dos equips es disputaran en l'última jornada la plaça de promoció per evitar el descens que hi ha en joc. El Porrera haurà de guanyar la Floresta o aconseguir el mateix resultat que el Montroig per no baixar directament a quarta catalana. Pel que fa a l'equip juvenil del Falset, els nois de la capital del Priorat van perdre contra el Santes Creus per 4-1 i cauen fins a la 13a posició. En l'última jornada, el Falset rep a la Pobla de Mafumet el proper dissabte a les 5:30. En futbol sala, el Priorat Nord va perdre per 1-7 contra el bar-restaurant Oixa en la Pineda. Els de Cornudella acabaran la temporada com a cuers independentment del que facin en l'última jornada contra els serveis agrícoles Casals de Tortosa. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Que passeu molt bon cap de setmana.
I ara, el temps amb Enric Massí.
El temps.
Acabem una setmana en què el més característic ha estat la pujada de les temperatures. La calor ha arribat amb força, amb valors que han superat els 30 graus, inclús han arribat els 35 aquí a la nostra comarca. Una situació que aquest cap de setmana es mantindrà amb temperatures altes, però tendència a baixar, no tant com les que hem tingut, i una situació completament tranquil·la en què esperarem una baixada més important així com vagi avançant la setmana. Per tant, doncs, el temps serà completament estable, tranquil, però amb unes temperatures més d'acord amb l'època de l'any en què ens trobem. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però l'any 1853, unes pluges intenses provocaven inundacions a la ciutat de Lleida, molt espectaculars, i a Tortosa l'Ebre pujava 7 metres i 40 centímetres.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem amb Jordi Soldevila i l'Hora del Vermut.